Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Fa molts dies que parlàvem de dones compositores. El donem la nota molts dies perquè li han donat dues setmanes de vacances al Lluís Cabal, que espero que les hagi aprofitat. Lluís, bon dia.
Bé, he aprofitat per treballar amb altres coses.
Sí, doncs escolta, ens has trobat a faltar?
Jo molt.
Ah,
sí? Jo quan no estic aquí, us enyoro.
Doncs escolta...
No, ho dic en sèrio, aquí m'ho passo molt bé amb tots
vosaltres. Estem encantats de tenir-te aquí una altra vegada amb una secció que és una secció que s'anirà allargant, no és una...
Sí.
No en tenim prou amb un dia, no en tenim prou amb dos?
No, a veure... L'altre dia, fa 15 dies, vam iniciar aquest cicle de dones compositores, que és una... Bueno, per donar visibilitat una mica a tot això, perquè dones compositores n'hi han hagut sempre. Sempre n'hi ha hagut... El que passa és que doncs, la consideració que s'ha tingut en cada moment, la consideració social i professional... doncs ha fet que moltes vegades sigui un col·lectiu invisible. Mm-hmm. I com dèiem l'altre dia, és de justícia donar-li visibilitat i a part seria molt poc just dedicar un sol programa, perquè evidentment quan parlem d'homes compositors no dediquem un programa, per tant, si parlem de dones compositores ens hem d'extendre com el tema es mereix.
De fet, vam arribar al principi de la
mitjana. Al principi, sí, perquè...
Vam fer gran cosa més.
Bé, per d'alguna manera, demostrar això que dèiem, que la creativitat musical femenina ha existit sempre, ens en vam anar molt enrere, Ens en vam anar al segle IX, amb Càssia de Constantinople, que és la primera dona compositora de qui es coneix el nom, una dona que moltes de les seves composicions vam dir que encara són vigents en el rite de l'Església Ortodoxa, encara s'utilitzen moltes de les seves composicions, i bé, vam sentir un fragment de l'Opera i Pau, de l'Oda de Pere i Pau. Després vam també parlar de la Hildegard von Bingen, no?, que era una religiosa alemanya, poetessa, pintora, bé, un cervell privilegiat. Era una dona que abarcava moltes facetes, una artista molt inquieta, i és la primera persona al món de la qual es conserva música escrita de la seva mà, música original escrita per ella mateixa. Això estàvem al segle XI-XII. També era una dona que era precursora de l'ecologia, i també, no sé si recordaràs, que era una dona que havia inventat un idioma, el primer idioma inventat, uh-huh, havia sigut ella, per això era la patrona dels esperantistes, i també tenia un tractat de medicina molt, molt, molt extens, eren 5 volums, un dels quals estava dedicat a la sexualitat, de manera, es parlava d'una manera molt explícita i molt oberta d'aquest tema.
A l'any 1100
i pico.
I, algo,
I per part d'una religiosa. I per tant, estàvem parlant, doncs, estava considerada la primera sexòloga coneguda de la història de la humanitat. I després vam parlar de Marie de France, que aquesta ja és una compositora nascuda a França, però que va viure a Anglaterra, que era poetessa, i aquesta ja es dedicava més a la era trobadora, i de fet això que estem sentint ara és un fragment de Lai de Tristan Isolde. És el primer Lai conegut. Un Lai és una oda, és una composició musical on es fa un relat, és d'un fet, no? Com feien els trobadors. Llavors, aquest és el primer Lai de Tristany Isolde conegut. Tristany Isolde, ja saps que jo sóc fan de Tristany Isolde de Wagner, i entre el Tristany Isolde de Wagner i el Tristany Isolde de Marie de France, el Tristany Isolde és un mite que ha donat moltes voltes i el trobem en la cultura de molts països europeus.
Al final, aquesta mena d'històries es van repetint. És a dir, no...
És una història d'amor, i l'amor és etern, igual que la música, doncs, i es va repetint. Val a dir, m'agradaria també recordar un concepte que vam parlar en aquest programa, que era el protofeminisme. Parlàvem de protofeminisme o de protofeministes El protofeminisme és totes aquestes tradicions filosòfiques que s'anticipen a el que és el concepte de feminisme actual. Evidentment, doncs, segle IX, X, XI, feminisme era un concepte que no existia, però sí que sempre la reivindicació de la dona en la societat doncs, ha sigut un fet viu, no? Per tant, quan parlem de tota aquesta manera de tractar aquest tema, d'alguna manera parlem de protofeminisme com a antecessor del feminisme tal com el considera.
Per tant, havíem parlat de Cassia de Constantinople, d'Hildegarda von Bingen i de Marie de France, i ara fem un salt, no?
Ara saltarem una mica.
Una mica?
Sí, saltarem 300 anys.
Res, escolta, el que això, en un moment ho tens fet, això, eh?
No vol dir que entremig no n'hi haguessin, però per no repetir-nos en el mateix estil, perquè estàvem molt en el concepte de la música religiosa i després doncs, de la música trobadoresca. No? I ara ja saltem una mica al segle, com dèiem, al segle XVI, parlarem de Madalena Casolana, una compositora...
Madalena Casolana, perdó, sí, tal com ho acabes de dir, m'ha sonat a...
Sí, sí, però és amb UE, Casu. De fet, seria Casolana.
Acaba de sortir del forn.
Sí, Madalena Casolana, nascuda el 1544 i mort el 1590, doncs estem parlant del segle XVI. És una compositora italiana. Bé, i saps que Itàlia és un... El concepte de nacionalitat italiana neix al segle XIX. Per tant, és una compositora de la Toscana, compositora, llautista, cantant. És la primera dona compositora de la qual va tenir música impresa i publicada. Fins aleshores, la música era manuscrita i ella és la primera que té aquest diríem, aquest honor o aquest rècord o aquest fet, no?, de ser la primera dona compositora amb música impresa i publicada en la història.
I amb el seu nom, i no fent servir,
sí,
no fent servir,
sí,
pseudònims,
no
fent
servir
ni coses
servir
estranyes.
Ni pseudònims ni res de tot això. Val a dir també que durant molt temps en la societat europea es considerava que les dones que tenien un talent artístic, en aquest cas musical, se les considerava com si eren com àngels dotats, no? Més que no pas professionals, no? I clar, la seva activitat quedava bastant relegada a
un àmbit privat.
No,
no els hi pagaves.
Bueno, també hi havia molts homes que tampoc cobraven, tot i ser professionals.
Això passa ara.
Però,
també.
També. Però d'alguna manera quedava en un àmbit privat. També s'ha de dir que això no és perquè sí i no és només per malícia o per desconeixement, sinó també perquè també durant molts anys també les dones que es dedicaven a l'art, les dones, sobretot les cantants, no tenien massa bona reputació, saps? No per elles mateixes, sinó com la consideració social, vull dir. Aquest fet d'una mica la dona pública, no? La dona que fa una cosa pública, i per extensió, doncs, se les considerava doncs, bé, una mica de mala reputació. Per tant, tampoc és estrany que en certs reductes doncs, no se li donés visibilitat al concepte creatiu d'una dona, no només perquè fos dona, sinó potser també de vegades per protegir o per preservar la seva reputació. No? És difícil de trobar aquest equilibri i jo no ho justifico, només explico quin és el fet. Jo també penso que no està bé que això estigui invisible, no? Però bé, socialment funcionava així en altres temps. Per sort les coses estan canviant i encara han de canviar més, però
sí, no, o sigui, queda molt camí per
recórrer. Queda molt camí per recórrer, sí. però és això, no? No perquè sí, per exemple, a la Traviata, per exemple, la Traviata de Verdi, la protagonista és una cortesana, no? És una dona pública, diríem, no? Que ningú es molesti pel terme, Llavors, I això és herència d'aquesta història social que arrossegàvem de molts segles enrere. No? Llavors, bé, com dèiem, n'hi havia d'altres molt més valentes que sí que doncs, editaven la seva música, com és el cas d'aquesta, de Madalena Casolana. Madalena Casolana, com dèiem? De fet, com dèiem, hauria de ser Casolana, eh?
Sí, perquè no parlo de sentir el mateix. No,
perdona, és que sap greu perquè l'italià no el domino. Bé, però, com dèiem, aquesta dona va escriure tota una col·lecció de madrigals. El madrigal és una composició molt interessant, en sentirem un d'ella, però deixa'm abans que expliqui una mica el què. Perquè si veníem de la tradició de la música monòdica, d'una sola melodia, que després tenia un acompanyament, el madrigal, de fet, no és una melodia amb un acompanyament, sinó que són normalment quatre veus alhora, que el mateix discurs de les quatre veus és el que crea l'harmonia i l'acompanyament. No podríem dir que hi ha una veu que acompanya i una que canta la melodia. Sí que és veritat que normalment la nostra orella detecta millor la melodia més aguda i d'alguna manera per nosaltres aquella és la melodia, és el que cantaríem a la dutxa. Però les altres melodies...
Cantes a la dutxa?
Jo sí. Sí? Jo canto molt sovint, en privat, perquè canto molt malament.
Però, ah, val. No, sí, canto jo, probablement canti pitjor.
En l'àmbit privat. Segurament per això toco la viola, perquè a mi m'hauria agradat molt pujar a un escenari i cantar, sobretot cantar, ara t'ho diré, m'ha agradat molt cantar el paper protagonista de Rigoletto.
Però no
he nascut per això.
Doncs que cadascú ha d'acceptar les seves limitacions.
Accepta les seves limitacions i viu amb això. Llavors, com deia el madrigal, ella va fer una col·lecció de madrigals que és un dels tractats més importants de l'època d'aquesta composició. El mateix Orlando di Lasso, que és un madrigalista molt reputat de l'època, es va dedicar a difondre la música d'aquesta compositora, de Madalena Casolana, perquè la considerava aquest tractat, doncs, com una peça importantíssima en la història de la música. Tot això passava a Venècia, que en aquell moment era una societat molt avançada i culturalment molt, molt inquieta. I per exemplificar això sentirem aquest madrigal de Madalena Casolana que es diu Morir non può il mio cuore, és a dir, el meu cor no pot morir, i sona així.
Seguim sense música instrumental, eh?
Sí, però en aquest cas no és perquè no hi haguessin instruments, eh? Diríem que estem en una època on la música instrumental ja està molt desenvolupada i l'acompanyament instrumental també. En aquest cas, en aquest madrigal, els madrigals són vocals. També és normal que la música... estem parlant d'una obra que és una obra per escoltar, però en realitat forma part d'un tractat sobre composició, un tractat de com s'escriuen els madrigals, no? Que també val a dir que aquest tractat és el primer treball musical, el primer tractat musical publicat per una dona, el primer tractat de la història publicat per una compositora. Si bé és una obra que està per escoltar, d'alguna manera s'explica aquí una manera de com composar un madrigal o com composar els madrigals. I no és perquè sí que sigui vocal, perquè de fet l'instrument més natural, el primer instrument que ja tenim és la veu, no? Llavors, els compositors, quan desenvolupaven, sobretot en els ancestres, quan desenvolupaven maneres de composar gèneres musicals, etcètera, etcètera, doncs evidentment el més proper i el més a mà que tenien és la veu humana, que és on a partir d'aquí es pot desenvolupar. La veu humana té un altre avantatge, a més, que és que tu pots explicar una cosa amb text, és a dir, tu pots fer
és
música
més fàcil de, és més fàcil que
i alhora transmetre
la gent,
un missatge,
no?
Evidentment.
Tot i que puguis transmetre-ho també amb música d'alguna manera o altra.
Sí,
però,
sí, la música pot transmetre altres coses, però la música instrumental, però clar, quan hi ha un text... això queda, queda molt més clar. Per tant, és molt aquí els compositors, i en aquest cas les compositores, doncs, també s'hi han abocat en aquest gènere i a utilitzar aquest instrument, que és la veu.
Estem parlant, per tant, del segle XVI, XVI. Madalena Casolana.
Casolana.
Val, no, és que no hi ha manera de que em surti un altre nom que...
Ara, continuarem al segle XVI, i primeries del XVII, amb una compositora molt interessant, que és Sulpitia Chessis. Aquesta compositora va desenvolupar tota la seva activitat a Mòdena, compositora i llautista d'origen noble. No era així com Madalena Casolana, era més de la branca mica més popular. Aquesta era d'origen noble, era religiosa, però tornem a lo mateix, jo sempre quan veiem això, jo vull insistir en que, de fet, la cultura en aquells moments es preservava en els monestirs. Per tant, no és estrany, doncs, que algú que tingués inquietuds musicals, doncs, es fes religiosa, no? Perquè era la manera de
poder... Era l'única manera
de poder... poder accedir a aquesta cultura o aquesta tradició, no?
Perquè la música, que no era religiosa, era purament trobadoresca, diguem-ne.
La música era de tradició oral. La música que no era... Bé, aquí ja començava, ja al segle XVI, ja comencem a trobar molta música no religiosa escrita, però sí que tota la tradició antiga, tot venia de... Si tu volies accedir a música de 300 anys abans, l'única manera que tenies era en un monestir, en un convent, on hi hagués una biblioteca musical important, no? També la música s'estudiava estudiant les partitures. Al segle XX hem teoritzat la música i s'explica la teoria, i ens ensenyen la música teoritzada en un llibre de teoria. Però antigament la música no estava teoritzada. Els compositors aprenien música analitzant les partitures dels compositors precedents. I doncs, clar, d'alguna manera, per poder accedir a tota aquesta bibliografia, doncs bé, havia d'estar, doncs, bé, estaven els monestirs, no? Sulpitia Chessis, la seva obra més coneguda són els Motetti Spirituali, que són un recull de 23 motets religiosos a 12 veus. Això ja és...
Home, 12 veus hi ha gent,
ja,
eh?
No són 4, ni 5, ni 6.
Ja no hi cabren en un menjador,
sí,
eh?
Sí, però l'interessant és que són 12 veus. Quan parlem de 12 veus, no parlem de 12 persones cantant alhora, sinó de 12 persones cantant 12 veus diferents, és a dir, 12 coses diferents.
No ho he entès.
Sí, tu pots fer un motet, cantar un motet a 4 veus amb 12 persones, amb 4 sopranos, 4 contralts, 4 tenors...
Sí.
Perdó, amb 16. 4 sopranos, 4 contralts, 4 tenors i 4 barítons. Això són 16 persones cantant, però en realitat estan cantant 4 veus. Són 4 línies musicals. Quan parlem de 12 veus, no estem parlant de 12 persones que canten, sinó de 12 línies musicals.
Sí, podien ser 300.
Bueno, no, home, és, sí, clar, si poses, jo què sé...
Podien ser 300 persones, 20, però 12
20
veus
persones, 20 persones cantant cada veu, doncs tindràs 240 persones cantant, però estaran cantant 12 veus. En música, quan cantem, quan parlem d'una obra a X veus, doncs a 12 veus, no estem parlant de la quantitat de persones que la canten, sinó de les línies melòdiques, de les diferents línies melòdiques que estan funcionant a l'hora. En aquest cas, són 12. I curiosament, tot i ser religiosa, i això en parlàvem l'altre dia, Sulpitia Chessis, a les seves composicions, en moltes ja comença a utilitzar instruments que d'alguna manera eren instruments prohibits o maleïts en la música de l'època, com eren les trompetes i les cornetes, que aquests instruments durant molts anys, i fins no fa gaire, per part de l'Església, eren instruments maleïts, perquè d'alguna manera els hi veien en aquests instruments atributs sexuals, no? Uh-huh. I per tant eren prohibits. Sentirem un motet precisament de Sulpitia Chessis.
Square.
Tu les distingeixes, totes les
bé,
veus?
Bé, aquí no n'hi ha 12, però bé, distingeixo quan entren. Jo n'he comptat 8 que han entrat. El que passa és que després, quan... De fet, aquestes veus el que fan és el que dèiem, no? Entre elles estan fent l'harmonia, estan aguantant tota la composició, no hi ha una línia sola i les altres acompanyen. No? Són composicions molt difícils, eh? Les composicions a més de quatre veus són molt complicades de cantar.
Sí, perquè fins i tot passa això, eh? que intentes cantar a vegades entre dues persones alguna cosa i algunes
desquadra
el temps. I imagina't si un altre està cantant una altra cosa.
Clar. I has de quadrar el temps i l'afinació, saps? Uh-huh. I és complicat. Però bé, jo em meravello de sentir aquestes obres, eh? Estem parlant del segle, finals del segle XVI, principis del segle XVII, i es feien aquestes coses que són autèntiques joies, no? O sigui, la música no seria el que és o no s'hauria desenvolupat com el que és si no hi haguessin totes aquestes composicions tan agosarades, jo diria. Agosarades, potser el text, diem, no és agosarada perquè el text és religiós, però cuidado que musicalment són composicions molt, molt agosarades. Eh? Uh-huh. Seguim ara en aquesta mateixa època, parlarem de Settimia Caccini. Uh-huh. Pel temps que tenim, em sembla que ens donarà només per aquesta,
sí,
no?
Sí, sí, no.
Perquè
no,
Settimia
no
Caccini i Francesca Caccini són dues germanes compositores. Parlem de la primera, en tot cas...
La Francesca, deixem per aquí dues setmanes.
Per aquí dues setmanes, sí, perquè la setmana que ve parlarem
d'un
altre tema. Settimia Caccini és compositora nascuda el 1591, soprano, compositora, filla d'un compositor molt important de l'època, Giulio Caccini, que va ser el recuperador del drama musical grec, i d'alguna manera és aquesta recuperació del drama musical grec el que dona lloc després a l'òpera com la coneixem ara, eh? Settimia Caccini estava molt valorada al seu temps per la seva habilitat vocal més que per la seva compositiva, però també, les seves composicions són molt representatives del que seria l'àrea italiana del segle XVII. Tota la seva activitat la va desenvolupar a la cort dels Medici, que era on treballava el seu pare, el Giulio, i va formar part ella del Concerto de Ledone, que era un grup de cantants professionals de molt prestigi a l'època.
Veus, ella sí que sabia cantar, eh?
Sí, i aquí sí que, com diem, per exemple, aquí sí que hi havia un reconeixement professional, tant a la seva activitat compositiva com a la seva activitat interpretativa. Precisament el Concerto de Ledone era un conjunt, un cor de dones professionals que d'alguna manera desmitificava aquest mite de la cantant de mala reputació. Uh-huh. Va ser un grup de molt prestigi a l'època.
Bueno, no hi havia dubtes sobre la seva honorabilitat.
No. I a més, sobretot, es dedicaven a divulgar tota la música, tota aquesta música que estàvem sentint, tota aquesta música vocal i que d'alguna manera és la que dona... La que avança fa créixer l'harmonia tal com la coneixem ara. Ella es va casar també amb un compositor i part de la seva producció ha acabat barrejada com si fos del seu marit. No és que el seu marit se n'apropiés, d'alguna manera, ja que, si per exemple com a dona en aquell moment era difícil poder publicar alguna cosa, doncs si tenies algú a l'abast que t'ho pogués publicar, doncs mira, almenys allò es publicava. I algunes, això ha passat molt en la història, moltes dones compositores doncs han publicat les seves obres, les ha publicat doncs o el marit o el germà, i era la manera doncs de poder doncs donar visibilitat a aquesta faceta creativa.
Que potser en aquell moment li semblava suficient, però que ara si ho veiés en perspectiva diria...
Sí, no, clar, m'agradaria... aquí està la nostra feina, donar visibilitat a aquest fet. Que, per cert, deixa'm que et digui una cosa, que m'he descuidat, que m'agrada perquè marquem tendència, som pioners, perquè el dia, si no m'equivoco, va ser el dia 8 d'abril que vam fer aquest primer
sí,
espai de dones compositores.
Sí, fa molts dies que no...
I el diumenge següent, a La Vanguardia, va sortir un article precisament sobre un llibre que sortirà aviat, publicat, d'una escriptora anglesa, sobre precisament les dones compositores. Evidentment, el llibre està escrit molt abans de que nosaltres féssim el programa.
No, l'ha escrit d'una setmana.
Però la notícia, nosaltres hem marcat el camí perquè la Vanguardia s'apunti a aquesta tendència i va fer un article realment molt, molt, molt interessant i molt bo.
Hem aixecat la llebre. Bé, escolta, doncs acabem escoltant
Sí, escoltarem una obra de Settimio Caccini i amb aquesta obra acabarem i continuarem un altre dia amb aquest tema. La setmana que ve parlarem de la Bohème, que és una producció que farem aquí al Teatre Auditori el divendres de la setmana que ve. Per tant, el dilluns parlarem d'aquesta gran obra del verisme italià, de Puccini, i ens despedim ara amb aquesta obra de Settimio Caccini, que es diu Simia i Tormento. Sí, el meu torment.
Doncs amb això acabem. Gràcies, Lluís.
A vosaltres.
Pianto